ser. Cadena Ser. Número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre. 87.6 FM.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'edició número 155 de Dins l'estadi. L'Ascó ha golejat per primer cop aquesta temporada i ja és a un punt de l'Europa, que continua líder a la tercera divisió. El Gandesa va sucumbir davant la Redis, tot i que va plantar cara fins al final. L'Olímpic torna al camí de les victòries després de dos derrotes consecutives. El Flix li guanya la partida al Mora a la Nova i el Batia s'imposa a Vilalba en un partit marcat per la boira. Cal destacar també les golejades del Ginestà per 6-0 al Benissanet en el derbi de la jornada a la quarta catalana. De tot plegat en parlem a continuació avui al nostre programa amb Rubén Viudez, entrenador de l'Ascó B. Així que som-hi. Judit Genís, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què passa?
Vinga, som amb el sumari i comencem amb el programa d'aquest diumenge.
A la tercera divisió, gran victòria de l'Ascó a Vilassar de Mar, que els manté al segon lloc de la taula.
A la segona catalana, el Gandès es veu superat per una Redis que encara és més líder.
A la tercera catalana, victòries de Flix contra el Móra la Nova, de l'Olímpic al camp de l'Aldeana i del Batea en el derbi a Vilalba. D'altra banda, derrota del Corbera contra el Camarles i del Pinell a la Sénia.
A la quarta catalana destaca el derbi Ginestà Benissanet, que s'ha decantat a favor dels locals per 6-0. També victòries engolejades de l'Ascó B i de l'Arnes.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Ser. Número 1 en esport.
L'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit de nou. Són ara mateix les 10:08. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui, com dèiem, programa número 155. Ja saben, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Ens acompanya també, com cada nit, Judit Bru i Genís Pena. Què tal? Molt bones.
Bones.
Bé, doncs, de seguida fem un repàs a tot el que ens dona de sí aquesta jornada esportiva a casa nostra, molt interessant, amb molts continguts que hem de repassar de seguida. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM. També ho podem fer per internet mitjançant la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat i també a les referents remissions a la vostra emissora municipal, com és el cas de Ràdio Gandesa, Ràdio Móra Nova, Ràdio Falset i Tivissa Ràdio. Així que no teniu excusa per no escoltar-nos. Avui comptem amb la presència de Rubén Viudez. Ell és l'entrenador del Futbol Club Ascó B, el filial. Rubén, què tal? Molt bones.
Hola, bones.
Molt bona nit.
Bona nit.
Benvingut a Dins l'estadi. Ja saps que per a començar hem de fer-te el test de Dins l'estadi, que sotmetem de seguida.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
Bé, doncs hem de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta nit, el Rubén Viudez. Rubén, per començar, la teva cançó preferida, quina és?
David Guetta, la de Playheart.
La que sona la mateixa, eh?
Sí, senyor.
Aquí la tenim. És a dir, que comencem en marxa aquesta nit i déu-n'hi-do, us farà falta perquè tenim molta i molta cosa per a contar-vos. Bé, doncs amb David Guetta comencem. No és David Guetta l'invitat, és Rubén Viudez, però sí que ha escollit la cançó de David Guetta per a començar el programa d'aquesta nit, d'aquest diumenge, dia 15 de desembre. Sobrenom, Rubén.
No m'agraden, m'agrada cridar les persones pel seu nom.
En el teu cas, però, tens algun sobrenom tu?
No, no.
Un defecte?
M'agrada portar la perfecció.
Una virtut?
Ser exigent.
Una mania?
Los gats negres.
Un somni esportiu que tinguis, Rubén?
Bueno, el somni esportiu és disfrutar del món del futbol i treballar per ell.
Un somni no esportiu?
Que la vida torni a ser com ha sigut sempre, no? I que s'acabi la crisi.
Una pel·lícula? La preferida, la teva preferida?
No ho sé, però n'hi ha moltes.
N'hi ha tantes, no? Sí. A vegades no se fan per on tirar. El teu ídol futbolístic?
El meu ídol sempre ha sigut Zubizarreta.
Uh-huh. Què fas en les teves estones lliures?
A banda del futbol, pues, dediquem al món del cavall.
Uh-huh. Com et veus d'aquí 10 anys?
No ho sé, sóc una persona de molt del present.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
N'hi ha molts. No seria capaç de dir-te un nom en concret.
Si no estessis entrenant a l'Escobé, on jugaries o, en aquest cas, on entrenaries?
Pues no ho sé, realment.
És una persona que viu el present, sí, i que, per tant, no contempla altres expectatives. Un gol especial que recordis?
Fet per mi, per exemple. Mm-hmm. Quan jugava al Nou Corbera, vaig fer un gol de porteria, és el que recordaré sempre.
Quines botes utilitzes?
Unes Adidas.
Aquest és el test de dins l'estadi. Hem conegut una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana. De seguida arriba ja la pregunta de la jornada.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre. Dins l'estadi. La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Una pregunta de la jornada, Judit Bru, que òbviament està relacionada amb el nostre invitat d'aquesta nit.
Doncs sí. Quin creieu que hauria de ser l'objectiu del filial de l'Escó aquesta temporada? I des de... ja està al Facebook.
Des de ara mateix ja està al Facebook. Sí. Bé, volem la primera resposta d'aquesta pregunta. Li fem al nostre invitat, precisament. Mm-hmm. Per al·lusions, Rubén, quin és o quin creus que hauria de ser l'objectiu d'aquesta temporada de l'Escó B?
L'objectiu real crec que hauria de ser l'ascens de categoria, però bueno, hem de viure la realitat i el que sí és veritat que tenim molta feina a fer i treballar molt l'equip per poder estar dalt.
Molt bé, doncs a part de la resposta de l'entrenador de l'Escó B, del Rubén Viúdez, no descarta aquest ascens, òbviament, sens dubte l'objectiu és l'ascens de categoria. De moment, però, les coses s'han complicat en aquest inici perquè tenim equips capdavanters a la quarta catalana que estan fent un inici espectacular. Però bé, sens dubte realista l'entrenador del filial de l'Escó en aquest aspecte. Però també volem les vostres opinions a través del nostre Facebook de Dins l'Estadi. Volem saber què en penseu. Recordin, la propera setmana, últim programa del 2013, sortegem una paella per a dues persones al restaurant Ferran. És a dir, que comenceu a animar-se una mica perquè la setmana vinent serà diferent. Ah, i per cert, avui no tenim a Xavi Salvador amb nosaltres, però Genís, Judit, no sé si us en recordeu, en el seu dia ell es va comprometre, cosa que ja ha fet altres ocasions, a que l'últim programa del 2013 tindríem una APM.
Bueno, el problema és que ja havia començat a conèixer i és que, pobre...
Jo confio que ho portarà la setmana
que ve. Confia en Javi, és tan difícil, però bueno, si ell diu que sí...
Es va comprometre davant de l'audiència. Bueno. Aquests mateixos micròfons va dir que sí, que perquè l'últim programa del 2013 hi hauria APM. I la veritat no serà perquè no tingui material.
No, material n'hi ha.
I de sobres.
Sí, s'ha comentat, però...
Bé. Xavi, des d'aquí, sé que ens estàs escoltant, curre't una APM pel proper diumenge. Mentrestant, nosaltres anem a la publicitat. Són ara mateix les 10 i 14 minuts. Escolten Ràdio Mora d'Ebre aquí a la Cadena SER. Això és Dins l'Estadi. Tornem de seguida.
Cadena SER.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style, Centre de Bellesa.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tan nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat negre i rosat de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'arbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i el telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart. Carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginestar. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí. Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Jogavi Perruquers, la teva perruqueria unisex amb Mora d'Ebre i a Ginestar, amb 15 anys d'experiència, professionalitat i modernitat.
Si no saps com canviar de look, nosaltres t'assessorem. I si prefereixes mantenir el teu estil, nosaltres te'l respectem.
I ara, a més, nou servei de pedicura i manicura amb esmalt de gel. A Jogavi ens hem especialitzat en la perruqueria emocional, tot per la gent que vol estar sempre a l'última.
Jogavi Perruquers, al carrer Bonaire de Mora d'Ebre. Telèfon 977 40 15 31. I a Ginestar, al carrer del Pou Nou. Telèfon 977 40 91 44.
Jogafi Perruquers, l'opció més intel·ligent per al teu cabell.
Cadena SER.
Cadena SER, número 1 en esport.
Són les 10 i 18 minuts. Comencem ja el nostre programa d'aquest diumenge, dia 15 de desembre, amb el repàs que hem de fer ja començant per la tercera divisió.
Dins l'estadi. Tercera divisió.
Tercera divisió.
Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem repassant els resultats d'aquesta darrera jornada a la tercera divisió, jornada número 17, amb el Cornellà 3, Sant Boià 0.
Masnou 2, Gavà 3.
Terrassa 0, Castelldefels 0.
Repitenca 1, Europa 1.
Palamós 4, Cerdanyola del Vallès 2.
Vilafranca 0, Manlleu 2.
Gramenet-Milan 0, Pobla de Mafumet 1.
Sant Feliuenc 1, Figueres 1.
Vilassar de Mar 0, Ascó 4.
I Montañesa 0, Rubí 1.
Ara mateix l'Europa continua com a líder, però molta atenció perquè les coses l'aproxima i de ben a prop. 35 punts per a l'Europa, continua, com dèiem, liderant aquesta classificació. L'Asco, però, continua en aquesta segona plaça, ara només un punt del líder. En té 34. El Rubí es situa tercer amb 33 punts i el Terrassa ocupa la quarta posició amb 31, que dona accés també a disputar el play-off d'ascens de categoria segona B. La Montañesa i el Cornellà ocupen la cinquena i sisena posició respectivament, amb 30 punts cadascun. Ja en tenen 4 d'avantatge respecte al Manlleu, que és 7 amb 26. Juntament amb el Palamós. Sembla ser que s'ha trencat una mica entre els sis primers la cosa a comparació de la resta dels equips de la categoria. D'altra banda, la Rapitenca ocupa la 13a posició amb 20 punts i ara mateix la zona de descens la componen el Gavà i el Castelldefels amb 17 punts cadascun. Vilassar de Mar, després de perdre per golejada davant de l'Escó, es situa 19a amb 10 punts i la Gramenet Milan tanca la classificació amb 9 punts.
Futbol Club Ascó.
Hem de parlar d'aquesta victòria de l'Ascó amb contundència per 0 gols a 4 davant d'un Vilassar que ocupa zona de descens. Abans, però, hem d'escoltar la valoració del tècnic Miguel Rubio. Valoració d'aquesta victòria 0-4 davant del Vilassar de Mar.
Pues estamos satisfechos de estos tres puntos que nos permiten acercarnos a la Europa y continuar en esta segunda posición. Bueno, sabíamos que el Vilassar en su campo pues era un equipo complicado, que aunque se encuentra en una posición, bueno, la posición baja de la clasificación, son partidos que hay que conseguir los puntos. Y bueno, el equipo ha estado francamente bien, con una primera parte igualada y una segunda parte totalmente de l'Ascó.
Bé, doncs, valoracions del tècnic després de la victòria per 0 gols a 4 al camp del Vilassar de Mar. Contundent victòria de l'Ascó al camp del Vilassar amb dos gols de Piju, un altre de Roca i un altre de Canadell. I és que els homes de Miguel Rubio s'han endut 3 punts que els situen, com dèiem abans, a només un punt de l'Europa, que ahir va empatar a la Devesa contra la Rapitenca. El primer temps ha començat amb molta intensitat per part de tots dos equips i Dani Arqués, el millor jugador per als locals, ha posat a prova a Xiné ben aviat. No obstant, durant els primers minuts han hagut un seguit d'anades i tornades i amb opcions clares per als dos equips, fins que finalment al minut 26 arribaria el gol de l'Ascó en un llançament de córner que rematava el segon Val Virgili. La defensa refusava sota la línia de gol, però Piju, molt atent a la jugada, enviava al fons de la xarxa per posar per davant a l'Ascó. Els minuts finals del primer temps han estat còmodes per a un Ascó que ha vist com el Vilassar baixava la intensitat dels primers minuts i li costava traspassar la mateixa línia de mitjos per buscar la porteria rival. Ja en el segon temps, l'Ascó ha jugat més còmodament, sobretot arran de l'expulsió del jugador local, José, per doble amonestació. Una expulsió determinant perquè a poc a poc l'Ascó ha anat guanyant protagonisme i no ha tardat en arribar els gols que acabarien finiquitant el partit. Al 64, Virgili botava una falta lateral que rematava en el segon pal Roca per ampliar la distància en el marcador i encarrilar el partit. Era el 0-2. El gol ha fet mal al conjunt local, que veia com tan sols 5 minuts més tard Virgili assistia a Piju en un ràpid contracop perquè aquest anotés el tercer gol del partit amb un xuc creuat que superava al porter. I ja a les acaballes, Canadell, al minut 82, ha arrencat els aplaudiments del públic amb un autèntic golaç, amb un xut en rosca des de la frontal de l'àrea que es colava pel mateix escaire de la porteria local, trencant el marcador d'un gran partit del conjunt asconen, que per fi aconsegueix, sens dubte, una victòria contundent en Lliga, almenys àmplia. I és que l'Ascó segueix segon a la classificació, tal com dèiem, ara només un punt del líder, l'Europa, i la propera setmana l'Ascó acomiada un any històric en la visita del Sant Feliuenc al Municipal. Un partit que, per cert, es disputarà dissabte, dia 21, a les 6 de la tarda. S'ha canviat aquesta hora del partit per així aprofitar i fer el sopar de Nadal per la nit. No és l'únic equip, l'Ascó, que ho farà la propera setmana. Després us explicarem perquè hi ha també alguns altres partits que es canvien a dissabte per la tarda, per així aprofitar i fer el sopar de Nadal, que és el que toca al cap i a la fi, no, Rubén, també?
Pues sí, la veritat que ara són dates que és el que ve, no? Que els equips aprofiten quan estan tots junts per poder fer celebrar els sopars.
Bé, doncs, coneixes perfectament com funciona el primer equip de l'Ascó. Tu ets entrat al filial, suposo que deu haver alguna relació entre els dos equips i a més, Rubén, estan fent una temporada excepcional, no?
No, la veritat és que sí. Bueno, conec la manera que treballa Rubio, tot el que és l'estat tècnic del primer equip, i la veritat que, a banda, que no cal descartar-ho, que té un bon planter,
sí.
És un entrenador molt exigent i de moltes idees pròpies. I bueno, jo crec que els resultats que s'estan donant és fruit també de la manera de l'entrenador, no?
La veritat és que, Rubén, quina és la relació que hi ha entre el primer equip i el filial, l'Ascó B? Perquè sí que és veritat que moltes vegades s'ha parlat, clar, aquí el gran hàndicap que hi ha és que un equip està a la tercera divisió amb opcions d'assolir, potser, qui sap, un hipotètic ascens a segona B, però clar, el filial està a l'última categoria del futbol català, que és la quarta catalana. Hi ha un marge massa gran per a que els jugadors del B puguin fer el salt al primer equip, que suposo que aquesta és la intenció original, no?
Sí, a veure, de fet, lo que és lo filial s'ha format o s'ha construït, com vulguem, en esta fi, no? De que realment sigui el dia que el primer equip necessita gent estirar-la del B. Però, bueno, és el que diem, són distàncies de categories molt grans, però, bueno, per això s'està treballant, no? De que, pues, bueno, si algun dia el primer equip ho necessita, tindre els jugadors a quarta, encara que siguin per uns minuts o moments concrets que puguin servir.
Com a entrenador del filial, creus que hi ha algun jugador al teu equip preparat per ajudar i fer un cop de mà al primer equip?
Sí.
Més d'un?
Varios.
On hi havia més d'un?
No, a veure, hi ha jugadors que hem de ser sincers, vull dir, hi ha jugadors que poden arribar i hi ha molts jugadors pues, que no poden arribar. I no estic dient que no serveixin, però hi ha jugadors en qualitat de que en un moment concret podrien estar donant un cop de mà al primer equip.
És llàstima perquè a més el vostre equip va perdre a Marc Alís, que també era una referència en atac. Potser aquest, a més amb aquest jugador se li va exposar al principi de temporada que anés entrenant amb el B, que tindria la possibilitat també d'entrenar de tant en tant amb el primer equip i tindria la possibilitat, però veient que potser aquesta possibilitat no arribava, doncs també va canviar d'aires, no?
A veure, Marc Galís, de fet, era jugador del primer equip, vull dir, ells entrenaven el primer equip, el que sí és veritat que els diumenges jugava amb altres, li vam oferir la possibilitat de no perdre el rol, no? Encara que sigui en una categoria molt diferent, però el que és l'aspecte competitiu que el continués tenint. I, bueno, després va decidir marxar a Mollerussa i, bueno, el que li vaig dir a ell, no? Que li vaig desitjar tots els millors èxits i tota la sort del món en aquest equip.
Bé, doncs, després en parlem del filial, de l'Ascó B, que a més avui Rubén ve content perquè també ha aconseguit una victòria avoltada. Ha estat una també de les golejades que ens deixa aquesta jornada la quarta catalana, perquè no només tenim el 6-0 del Ginestar davant del Vinissaner, sinó que també tenim la golejada de l'Ascó per 5-0 contra els Montells, i també la de l'Arnes, que també ha guanyat pel mateix resultat al camp del filial del Sant Jaume d'Enveja B per una maneta de gols, 0-5. Això no obstant,
i del Godall, també.
I del Godall, que n'ha marcat 7, no?
7.
El Godall n'ha marcat 7.
N'he marcat 2.
Sí, no?
El Godall va molt sobrat.
Va molt sobrat el Godall. Bé, de seguida repassem la resta de partits. No obstant, la quarta catalana en parlem després a l'apartat de la quarta, també del filial de l'Ascó. I ja saps, Rubén, que com ha invitat avui dins l'estadi tens dret i vot en aquest programa. I nosaltres anem a repassar la resta de partits també, perquè tenim de repassar la resta de la jornada d'aquesta tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Tenim la Rapitenga, que tal com dèiem a l'inici d'aquesta crònica de l'Ascó, li va doncs ajudar una mica a l'Ascó a apropar-se al líder.
Així és, empat a una i dissabte a la Devesa en el duel que enfrontava la Rapitenca i l'Europa, en un encontre on el líder de tercera es va avançar al marcador, però el conjunt mariner va igualar amb un gran gol de Raúl Teixidor. Tots dos equips van sortir molt ben col·locats al terreny de joc i amb dos van disposar d'algunes ocasions. La primera de Charlie Ruiz al minut 3 i el conjunt rapitenc va tenir un llançament de falta directa de Raúl Teixidor que aturava el porter visitant i una contra on Pol Blader va perdonar en un cara a cara davant l'Eva. A la represa va arribar el primer gol de la tarda, un llançament llunyà de Camacho, que va topar amb un defensa local i que va obrir la llauna al marcador. Tan sols un minut després va arribar el gol de la Igualada en una jugada on Raúl Teixidor enviava la pilota al fons de la xarxa amb la sortida del porter. A partir d'aquí, els d'Antoni Teixidor van dominar i van mostrar grans jugades col·lectives per fer pujar el segon, que no va arribar. Al temps afegit, Edgar, encara de porteria, va ser objecte de falta, però el jugador visitant no va veure la roja i Mauri va enviar la falta desviada. Durant la propera jornada, la Rapitenca viatjarà al camp del Cerdanyola.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs a la tercera divisió. Anem ja cap a la primera catalana.
Dins l'estadi. Primera catalana. Primera catalana.
Bé, doncs Judit, aquesta primera catalana, què en destaquem?
No ha sigut molt favorable esta setmana. Tenim una derrota de l'Amposta i un empat del Jesús i Maria. Andorra 2, Amposta 1. L'Amposta va caure derrotat ahir en el desplaçament més llarg de l'any al camp de l'Andorra, en un encontre on els de Nacho Pérez van mereixer més. El duel va començar de cara per als ampostins quan Becerra obria la llauna al minut 6 amb una gran assistència d'Arnau. Mitja hora després, empatava l'Andorra una jugada fortuïta que topava amb un jugador local i que acabava superant el porter Diego. A la segona part, Becerra va rebre una falta dins de l'àrea que l'àrbitre no va considerar i al 75 arribaria el gol de la victòria local en un llançament creuat de Leo que el porter Postí no va poder aturar. Amb aquesta derrota, l'Amposta se situa al 12è lloc de la taula a 3 punts de la zona perillosa. I d'altra banda, Jesús i Maria 2, el Catllà 2. I és que el Jesús i Maria va esgarrapar un punt a casa amb la visita del Catllà després d'empatar 2 amb un resultat just pel que es va veure al terreny de joc. El conjunt partidalenc va ser superior en el primer temps amb domini del joc i la recompensa va arribar al minut 12, moment en què Pierre feia pujar el primer amb un gol olímpic. Els visitants, però, van dominar la represa. En tres minuts, el Callà va donar la volta al marcador i Manol posava l'empat al 52 i Raül feia l'1-2. Amb la remuntada dels tarragonins, el Jesús Maria va buscar l'empat i ho va aconseguir el 91 després de transformar una pena màxima per una mà dels visitants que Ferreres no errava en el seu llançament per establir el 2-2 definitiu.
Molt bé, doncs ara mateix són 2:15 de la nit. Moment d'entrar ja a l'apartat de la Segona Catalana.
Dins l'estadi. Segona Catalana.
Segona Catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs ens detenem ja aquesta Segona Catalana. Grup 6è, jornada número 14, amb el Redis 2, Gandesa 0.
Perelló 1, Remolins Vítem 2.
Valls 1, La Cava 1.
Roda de Barà 0, Cambril 0.
La Selva del Camp 2, Alcanar 4.
Roquetenc 1, Jesús Catalònia 0.
La Canonja 5, Calafell 1.
El Morell 0, Vilaseca 1.
I Tortosa 2, Ampolla 3. La Redis continua com a líder. I a més, aquesta setmana va guanyar a un rival complicat com és el cas del Gandesa. La Redis, com dèiem, continua al capdavant de la classificació amb 37 punts. En té ara mateix 11 d'avantatge respecte al Remolins Vítem, que situa segon juntament amb el Tortosa, tots dos amb 26 punts. L'Ampolla ocupa la quarta posició amb 24, la Cava és cinquè amb 23, el Morell sisè amb 22 punts, els mateixos que el Valls, i el Gandesa, que baixa fins a la vuitena posició. La veritat és que el Gandesa porta 3 jornades consecutives perdent, 3 derrotes consecutives, i és que dels últims 5 partits només n'ha aconseguit guanyar un. Per tant, dinàmica negativa en la que està immersa el Gandesa, que intentarà refer-se sens dubte la propera setmana. No obstant, però, anem a parlar del partit del Gandesa al camp de la Redis, un partit que es va disputar ahir dissabte.
Club de Futbol Gandesa.
Abans de la crònica que ens la porta el Genís, escoltem el tècnic Enric Alexandri.
Pues bueno, va ser una derrota que mos va sentar mal, perquè vam disputar un partit molt complet, vam estar molt, molt ficats al partit, vam estar els primers 45 minuts crec que van ser excel·lents. La falta potser d'encert per part nostra no mos va ajudar a anar bon al vestuari en el marcador a favor. I a la segona part, pues, bueno, la dinàmica, pues, ells van apretar molt, ho sabíem, que ells mos anirien a la victòria, i nosaltres mos vam defensar molt bé fins que el, me sembla, 70 o per all, mos se va adelantar el marcador una acció d'ells, i bueno, allí van baixar molt els braços, i allí ja les forces se'n van anar de cop totes. Però bueno, dins de la derrota, dins de perdre els 3 punts, jo estic molt content de l'actitud, perquè els jugadors se van deixar la pell, vam jugar molt bé tàcticament al Redis, vam estar molt complets, i això mos pues, va ajudar a salir del partit.
Bé, doncs, després de saber que la Judit té la veu fatal, nosaltres continuem en el programa d'aquesta nit. Estem escoltant Enric Alexandri, tècnic del Gandesa, després de la derrota d'ahir al camp de la Redis per 2-0, un partit que tenia, a més, Genís, un al·licient bastant bonic, no?, que era els dos germans Guius que s'enfrontaven entre ells, Jaume Guiu per part del Gandesa, Andreu Guiu per part de la Redis, que a més, Andreu acabaria sent decisiu perquè va fer l'assistència d'un dels dos gols de la Redis. Una Redis també amb força jugadors de casa nostra del territori, va ser, sens dubte, una tarda també de retrobaments.
Doncs sí, Redis 2, Gandesa 0, partit molt seriós del Gandesa que, tot i això, no aconseguia aturar el líder, la Redis, que superava el conjunt gandesà per 2-0. El Gandesa iniciava el partit amb un plantejament defensiu molt ben treballat per aturar el gran poder ofensiu de la Redis, i durant bona part del partit ho aconseguia, ja que els homes d'Enric Alexandri aconseguien allunyar l'equip local de la porteria de Rojas durant gairebé tota la primera part i disposava d'alguna ocasió per avançar-se. A la segona part, però, a poc a poc el Redis anava creixent i començava a incomodar l'àrea dels de la Terra Alta. Finalment, amb una jugada força absurda, Víctor Garrido aconseguia anotar el gol que avançava el conjunt local al minut 71. Amb el gol, els jugadors del Gandesa baixaven un par els braços degut al desgast físic d'aguantar el ritme intens proposat per la Redis, i finalment Josep Foguet feia el 2-0 definitiu al darrer minut de joc, que donava els 3 punts a l'equip de casa. Cal destacar la reaparició de Marcel Meseguer, jugador de Flix, que tornava a la Redis després d'una lesió que l'ha tingut un temps apartat. I bé, la setmana que ve el Gandesa buscarà trencar la ratxa negativa, aquesta que ha comentat l'Edu, que l'ha portat fins a la vuitena posició i jugarà contra l'Ampolla.
Una Ampolla que, recordin, se situa ara mateix al final d'aquesta 14a jornada en quarta posició amb 24 punts. Per tant, una Ampolla que acumula ja dos victòries consecutives i visitarà el municipal de Gandesa, el Gandesa, amb l'objectiu de trencar ja aquesta mala dinàmica i començar a remuntar una mica el vol.
Bueno, en cas de guanyar el partit, passaria el Gandesa.
Sí, la veritat és que ha estat molt apretada igualada, aquesta classificació, sí. Per tant, seria important que el Gandesa aconseguís aquesta victòria per a tornar a ficar-se entre els primers de la classificació. Mm-hmm. Bé, doncs, derrota del Gandesa ahir dissabte al camp de la Redis. Repassem la resta de la jornada de seguida. Abans, però, no sé si el nostre invitat, el Rubén, segueix al Gandesa.
Bueno, resultats de cada setmana. Mm-hmm.
És a dir, una mica per sobre, eh?
Sí, sí.
Què se li diu? Molt bé, doncs ara sí, anem a fer un repàs a la resta de la jornada d'aquesta segona catalana, grup 6è.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb Perelló 1, Remolins Vítem 2. Els Remolins Vítem s'han portat els 3 punts del Perelló en un duel que ha acabat per 1-2. Els vitemencs s'han avançat amb un 0-2 gràcies als gols d'Àngel Sánchez al minut 39 i de Juan Javier Martínez al 54. El gol de Moedano al minut 80 de poc els ha servit al Perelló per canviar la tònica dels darrers 5 partits en què només han sumat un punt. D'altra banda, Valls 1, La Cava 1. La Cava ha sumat un punt al camp del Valls després d'empatar a 1. S'ha avançat el conjunt local amb una diana d'Albert Martí al minut 11, però els del Baix Ebre han igualat el maig al 38 amb una diana de David Callarissa. La Salva del Camp 2, Alcanar 4. L'Alcanar es va emportar una setmana més la victòria a domicili, en aquest cas a la Salva del Camp, per 2-4. Tot i que Ximeno va establir un doblet al 22 de partit, el conjunt cananeu va veure com els locals retallaven distàncies per igualar el duel al minut 70. A la recta final, l'Alcanar va tornar a mostrar-se còmode al partit i faria dos gols més per part de Romero en transformar un penal al 78 i sentenciava Edu Aguilar al 83. Roquetenc 1, Jesús Catalonia 0. Un solitari gol de Llorenç Castell al minut 39 donava ales a un Roquetenc que veu possibilitats d'aproximar-se a la zona de salvació en el derbi ebrenc contra el Jesús Catalonia. I és que ja ho diu la dita, nou entrenador, victòria segura, ja que el Roquetenc s'estrenava amb Harry Arraut i s'emportava els 3 punts, tot i que el Catalonia no va ser a transformar una pena màxima. I finalment, Tortosa 2, Ampolla 3. En l'altre derbi ebrenc, l'Ampolla aconseguí la victòria al camp del Tortosa en un duel que s'ha posat de cara per als ampolleros quan al minut 26 ja anaven 0-2. Javi Assín ha escurçat distàncies al 34, però de nou Bridi establia l'1-3 al 42. Al segon temps, el Tortosa ha fet el segon i definitiu 2-3 amb un nou gol de Javi Assín.
Bé, doncs aquesta és la resta de la jornada del grup 6è de la segona catalana. Nosaltres de seguida anem a la publicitat abans, però hem de fer un repàs a la pregunta que estem formulant aquesta nit a través del nostre Facebook.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Recordem la pregunta. Quin creieu que hauria de ser l'objectiu del filial de l'Escó aquesta temporada? Tenim dues respostes. La primera, Enric Serra Ribes, l'objectiu és aconseguir lluitar per un lloc d'ascens. I d'altra banda, Miquel Faiget ens diu l'objectiu és consolidar aquest equip a la part alta de la classificació.
Molt bé, de moment tenim aquestes dues respostes a la pregunta que els estem formulant aquesta nit. Quin creieu que hauria de ser l'objectiu de l'Escó B aquesta temporada? La veritat és que avui comptem amb la presència de l'entrenador d'aquest equip, del filial de l'Escó, i ha estat clar i concís a l'inici, que hauria de ser, sens dubte, l'ascens de categoria. Però a vegades no sempre es pot, no?
A més, la veritat és que ens està costant. Però bueno, la il·lusió i les ganes les tenim i lluitarem fins al final per poder ser.
Molt bé, recordin que poden seguir votant al llarg del programa d'aquesta nit, quan ara mateix són les 10:39. Nosaltres anem a la publicitat. Tornem de seguida ja amb el gros d'aquesta jornada, la tercera catalana, en uns minuts, i tornem aquí a Dins l'Estadi.
Tots els teus desitjos es compleixin. Que la il·lusió sempre t'acompanyi. Des de la cadena SER, bones festes.
Moble Centre. 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977-420671. Visita la nostra pàgina web, artmoble.es.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977-42-18-10.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Mora d'Ebre. 87.6 FM.
Restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669 89 27 66 o al 977 83 13 46. Visiteu L'Economat de les Mines.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Ceca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions la Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Tots els teus desitjos es compleixin. Que la il·lusió sempre t'acompanyi. Des de la cadena SER, bones festes.
Cadena SER, número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 10 i 44 minuts. Seguim avançant amb el nostre programa d'aquest diumenge, dia 15 de desembre. Moment d'encetar ja la tercera catalana.
Dins l'estadi, tercera catalana. Tercera catalana.
Moltes coses que ens deixa aquesta tercera catalana. Com abans, però, començam amb els resultats.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 14. La Sénia 4, Pinell 0.
Vilalba 0, Batea 2.
Aldeana 1, Olímpic Móra d'Ebre 2.
Flix 2, Móra la Nova 0.
Santa Bàrbara 2, Ametlla de Mar 0.
Alcanar B 3, Ullecona 1.
Corbera d'Ebre 1, Camarles 2.
Deltebre 3, Horta de Sant Joan 0.
I Remolins Vitem B 1, Sant Jaume d'Enveja 3. Després de la victòria al camp del Corbera d'Ebre, el Camarles reafirma en aquesta primera posició. El Camarles és líder amb 32 punts i un partit menys. En té dos d'avantatge respecte al Deltebre, que situa segon amb 30. El Batea és tercer amb 28 punts. Déu-n'hi-do la temporada que està fent el Batea aquest any. L'Ull de Cona es situa quart classificat amb 26, després de perdre sorprenentment al camp d'un dels cuers, l'Alcanà B. El Corbera d'Ebre, després de perdre a casa contra el líder, continua en aquesta cinquena posició amb 26 punts, i compta amb el Flix, que després de guanyar aquesta tarda al Mora, la Nova es torna a enganxar el carro, és sisè amb 24 punts. L'Aldeana en té 23, l'Olímpic de Mora d'Ebre en té 20 i ocupa la vuitena posició, 18 punts per al Mora, la Nova i el Sant Jaume d'Enveja, 17 per al Pinell i l'Horta de Sant Joan, 16 punts per a la Sénia i el Santa Bàrbara, 13 per a l'Ametlla de Mar, ocupant zona de descens compensat, i ja en zona de descens directe, 11 punts per a l'Alcanà B i el Vilalba, i tanca amb 5 el Remolins Vitembé. Bé, doncs, així està la classificació ara mateix després d'aquestes primeres 14 jornades de Lliga a la tercera catalana. Anem a repassar la victòria de l'Olímpic de Móra d'Ebre aquesta tarda amb remuntada inclosa al camp de l'Aldeana.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, com dèiem, Aldeana 1, Olímpic Móra d'Ebre 2. Necessitava com aigua de maig la victòria d'aquesta tarda l'Olímpic. Després d'encadenar dos derrotes consecutives, els de Rafael Castellví han aconseguit aquesta tarda una victòria que els manté en la zona noble de la classificació. Ha estat un partit bonic, obert i amb alternatives entre dos equips que han posat sobre la taula un joc de toc i combinació. Tot i que tots dos equips han tingut alternatives a la primera meitat, a tots dos equips els hi faltava encert en els darrers metres. Camí del 0-0 al descans, l'Aldeana aconseguiria avançar-se al minut 35 a la sortida d'un córner. Els locals aprofitaven una falta d'entesa de la defensa de l'Olímpic en una pilota dividida dins l'àrea i Àlex Gallego s'anticipava de la defensa per a fer l'1-0 amb el que s'anava al descans. A la represa, Marc Castellví ha estat fonamental en els primers minuts del segon temps, quan l'Aldeana ha estat molt a prop de fer el segon. No obstant això, l'Olímpic s'ha sabut refer i ha gaudit dels seus millors minuts del partit, amb una mitja hora de joc esplèndida que ha coincidit amb la remuntada de l'equip morenc. Sergi Anguera, al minut 59, aprofitava un mal refús de la defensa local per a posar les taules al marcador, i al minut 77 arribaria el gol de la victòria. Gran acció individual d'Ivan Lagunas, buscant forat per la frontal de l'àrea, veu la incorporació de Pau Muñoz, assisteix cap a aquest, que culmina la jugada enviant la pilota al fons de la xarxa. Era l'1-2, el gol de la remuntada. A partir d'aquest moment, Rafael Castellví, per tal d'evitar caure en errors anteriors partits, ha ordenat als seus homes fer un pas enrere i defensar com fos el marcador a favor per a quedar-se definitivament amb els 3 punts. La propera setmana, recordin, toca derbi, Olímpic Flix per acomiadar l'any. Un partit que es jugarà dissabte, dia 21, a les 6 de la tarda. També igual, precisament, a la mateixa hora que el partit que es jugarà també de l'Ascó contra el Sant Feliuenc. Precisament són d'aquests partits que s'avancen també per aprofitar el mateix dissabte i acomiadar l'any com demana també amb l'equip i fent el sopar de Nadal, no? Que també se n'ha de gaudir, no?
Home, pues sí, no està mal. Després del partit, és de destacar la gran capacitat golejadora de l'Anguera, que realment sempre ha sigut un jugador que ha jugat de meitat a meitat camp, sempre al mig del camp, i moltes vegades com a defensiu, i déu-n'hi-do, aquesta temporada s'està fent un fart de fer gols i està com un dels pitxitxis de la categoria.
Sens dubte, ell i també l'Ignasi són la referència en punta d'atac de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Per cert, no l'havíem escoltat al principi, l'escoltem ara, Rafael Castellví valorant la victòria d'aquesta tarda al camp de l'Aldeana, entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Sí, bueno, avui ha sigut un partit, era important per nosaltres, almenys buscar la victòria, perquè els dos últims partits havíem caigut i que era un partit que necessitàvem guanyar. I bé, hem sortit, jo crec que el partit ha estat bastant, bastant igualat, ha sigut un partit que a mi l'Aldea m'ha sorprès, un equip que volia jugar a futbol, que ho ha fet francament bé. Nosaltres, pues bueno, com sempre, un equip que intentem també jugar a pilota, i crec que s'ha vist un partit bastant guapet. Però és importantíssim poder guanyar aquest partit. I ara sí, ara esperar derbi, Flix. Bueno, jo crec que pot ser un partit també bastant guapet.
I tant que ho serà. Guapet del tot, per acomiadar l'any no està gens malament aquest derbi, Rubén, un Olímpic Flix per a dia 10 al 2013,
Pues Déu-n'hi-do, quin partit. Partits que realment fan afició, no? I més, pues, bueno, en la prop que està una població de l'altra i un darrer dins de la comarca.
Bé, doncs, seguim avançant amb més partits perquè tenim d'entrar ja a la part dels derbis, que n'ha hagut un parell de molt interessants, com és el cas del Flix Mora la Nova, que de seguida el repassem, també del derbi a la Terra Alta entre el Vilalba i el Batea, que posteriorment també en parlarem, com també de la resta de partits d'aquest grup primer de la Tercera Catalana. Comencem pel derbi, Flix Mora la Nova.
Joventut Esportiva Flix. Atlètics de Mora la Nova.
Abans, però, comencem escoltant els tècnics. Albert Lizaso, tècnic de la Joventut Esportiva de Flix.
Bueno, el resum que faria, la veritat és que l'equip avui ha jugat molt bé, hem escoltat bé, hem estat molt superiors en les línies amb Mora la Nova, perquè sabia que amb Mora la Nova té un molt bon equip, i a més amb Mora la Nova fora de casa juga molt bé, i per mi també amb Mora la Nova té un molt bon partit. El que passa que avui, doncs, hem estat molt encertats, hem jugat molt del mig del camp, en defensa hem estat genials, i llavors les bandes i pel mig hem estat molt bé avui, no? I hem anul·lat una mica els jugadors de Mora la Nova, no? No obstant, doncs, bueno, fins al final del partit hem patit, no? El resultat d'avui és una mica just, no és una cosa, no? Avui aquí, amb el porter Ferran del porter de Mora la Nova, ha evitat la golejada, no? Ha fet unes parades espectaculars, no? El molt Ferran, i seria un molt bon partit, però és un dels millors porters que hem en aquesta categoria de sense cap dubte.
Bé, doncs era Albert Lizaso, demanem disculpes per la qualitat del so, que és bastant dolenta. Hem pogut escoltar, però mentrestant, Albert Lizaso, valorant aquesta victòria important per al Flix, que com dèiem al principi a l'apartat de la classificació, doncs es torna a enganxar una mica el carro. Escoltem ara a Ambrós Segura, tècnic dels Atlètics de Mora la Nova, que es queden a mitja taula.
Bueno, nosaltres sabíem que veníem a un camp dels més complicats de la categoria, amb un, contra un molt bon equip, per tant, havíem de fer un molt bon partit per treure un partit, per treure una cosa positiva d'aquí, de Flix. Aquestes coses que havíem de saber, pues, bueno, vam plantejar d'una forma de partit en què intentar complicar una miqueta la sortida de pilota del Flix, poder al principi deixar-li sortir una miqueta per poder tenir uns metres darrere i aprofitar aquests espais i ser ràpids amb les transicions, però no ha sigut així, no hem fet bé aquesta pressió, no hem fet bé aquestes transicions i no hem fet gaire mal. El Flix l'he vist molt sòlid, he vist un Flix molt sòlid, molt segur de si mateix, però bueno, això ens ha donat al Flix molt l'ànim i hem continuat atacant moltíssim i nosaltres no estàvem fins.
I aquest era Ambrós Segura, tècnic dels Atlètics de Mora la Nova, valorant aquesta derrota al camp del Flix en el derbi d'aquesta jornada, que també ha tingut altres coses que de seguida comentem amb la companyia de Pau Folquer, que el tenim via telefònica. Pau, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, també.
Bé, doncs, 2-0, victòria important per al Flix. Explica'ns el partit.
Saber sobreposar-se a un penal errat amb l'empat inicial, insistint encara amb més ganes fins a obtenir el premi del gol. Evitar tota mena de riscos al darrere, enterrant els descuits de les dues jornades anteriors i resoldre l'encontre quan calia, per no patir el final. Aquest ha estat el manual que ha desplegat la Joventut Esportiva Flix per batre amb autoritat el Mora la Nova per 2-0 en un derbi amb el resultat curt per les aturades de mèrit del porter adversari. Els roig i blancs, que han controlat els temps del partit, s'han mostrat incisius i insistents en atac i compactes i segurs en defensa i s'han imposat brillantment en totes les línies als moranovencs, a qui, malgrat la seva consistència, han anul·lat. Perforant les bandes en alguns moments, amb mobilitat pel centre en d'altres, en una cita on han prioritzat la seguretat i el domini a l'espectacularitat que podia brindar un duel enfront un rival que juga i deixa jugar. En una ventonella totalment destrossada pel fred, la boira i el desgast, Jacob, arribant en carrera a l'àrea, assistit des de la línia de fons per Carranza, ha obert el marcador abans del descans, mentre que Sidart, a boca de canó, caçant un rebot en la segona jugada d'un córner, s'ha encarregat d'instal·lar la calma a la graderia amb la idea definitiva a meitat de presa. En canvi, Ramon ha passat un dia negre contra el seu ex-equip, ja que primer ha vist com Ferran desviava el seu llançament de pena màxima res més començar i posteriorment a les de Cavalles ha sigut expulsat per doble roda. Una actuació desafortunada que, tot i així, no ha impedit als frixancos sumar el sisè xoc consecutiu sense perdre, a més de seguir amb opcions a tot a la part alta de la taula, gràcies a un triomf que permetrà afrontar amb la moral ben alta el clàssic de la Ribera d'Ebre de la setmana vinent al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre. Flix. Així, sí.
Bé, doncs, victòria important.
Avui, Tino, sí, a part sí. de la crònica, també matisar que el penal que falla Ramon a Xiula per unes suposades mans de Juli, sí. Sincerament, no he vist si l'ha tocat amb les mans, ell diu que no. I el segon gol del Flix els jugadors del Moranova reclamen fora de joc. Tampoc des de la zona de banquetes s'ha vist exactament. Hi ha aficionats que diuen que possiblement si ara estaven fora de joc, però n'hi ha que ho neguen i diuen que estava a la mateixa alçada que Ferran, que en aquell mateix moment havia fet una aturada.
Un Ferran que, sens dubte, ho recalcava precisament també el tècnic del Flix, Albert Lizaso, que havia estat l'heroi del partit per al Moranova, fent una grandíssima actuació i, a més, aturant-li un penal a Ramon, que no és gens fàcil. No sé jo quin és el número de penal fallat per Ramon, perquè Ramon, la veritat és que els acostuma a enviar tots al fons de la porteria. I després l'expulsió també de Ramon Grau, que es perdrà precisament el derbi de la propera setmana. És una llàstima realment, perquè tornava a casa altre cop, en aquest cas vestit amb la samarreta del Flix, en el que sens dubte hagués sigut un dels partits de la jornada. Genís, alguna cosa més a dir del derbi?
Bueno, ha fet una bona crònica.
Hem perdut la connexió, per ser, amb Pau Folquer.
Sí,
no obstant, ja, ens havia explicat ja el partit. No hi havia
sí,
res
més. Respecte a les jugades polèmiques, bueno, les mans és un cas diferent, molt raro, perquè jo des de la posició de l'àrbit he vist mans, o sigui, m'han semblat mans clares, i després parlant amb Juli i tots dintre el vestuari, tothom reconeixent que no, ningú havia tocat la pilota en les mans. O sigui, que jo crec que ningú l'ha tocat, però des de la meva posició, que era la de l'àrbit, l'efecte òptic o el que sigui, jo he vist com unes, o sigui, he vist mans, realment, no em puc enganyar. I sí que la jugada del gol, del segon gol, és fora de joc, no només perquè ho diguin el nostre equip i tal, sinó és que l'àrbit assenyala fora de joc, amb la mà, amb les indicacions corresponents, van a protestar tots els jugadors del Flix i l'àrbit canvia de decisió i dona el gol. I ha sigut instantani, fa el fora de joc, veu que el protesten, tothom l'apreta i pita gol. Saps? I ha sigut bastant... Tot i així, bueno, s'ha de reconèixer que Pau ha fet una bona crònica. Realment el Flix ha jugat molt bé. És que el Flix té molt bona plantilla. El Flix, quan comença a jugar amb els seus jugadors i tal, ha de guanyar més partits, perquè realment nosaltres no hem fet... Bueno, sí que hem fet un mal partit pel que fa a nosaltres, perquè creiem que podíem fer-ho millor per a guanyar, però tot i així no se li ha de treure mèrits al Flix, perquè crec que ha fet un gran partit. I lo de Ferran, espectacular. Ferran ha parat el penal molt ben parat, perquè...
Es coneixen.
Tothom sap on tirar els penals Ramons.
Clar, però ho sap, claro, la gent que els coneix, exacte, i la gent de per aquí.
També pots jugar, no? Amb el sentit invers del plan, com que me coneix, doncs lo xutaré per un altre lloc.
Sí. L'ha tirat pel poste de sempre, però?
L'ha tirat pel lloc de sempre.
Ferran, a baix, a la dreta del porter, no?
Tot i així l'ha parat molt bé. I després Ferran, a la segona part, se treu una parada d'estres espectaculars, de reflexos, de primera divisió, molt, molt guapa. I bueno, ha estat un partit bastant igualat i bastant bonic, sincerament.
Bueno, quan has dit allò de l'àrbitre que ha canviat d'opinió, ha fet una cara a Rubén, volguem dir, a nosaltres també ens han tocat alguns aquesta temporada.
Sí, la veritat és que han patit uns quants i, bueno, deixem-ho estar aquí, perquè és un tema que va pa llarg.
Bé, doncs, aquesta és la victòria del Flix, important, com dèiem, que situa el conjunt d'Albert Lizaso 6è amb 24 punts, a 6 punts de la segona posició, a 8 del líder, el Camarles, que recordin, té un partit encara pendent. D'altra banda, el Mora Nova, Genís, ho situeu a la part mitja de la taula. Ni sí. Fred ni calent, no?
No, ens agradaria estar, i creiem que podem estar una miqueta més amunt, però bueno, la derrota d'avui tampoc suposa un drama, i a veure si la setmana que ve, que crec que sí, on te falta Bàrbara a casa, doncs és moment de refer-nos.
Bé, doncs, per cert, cal destacar d'aquesta categoria que aquest dijous que ve a la nit, al camp del Jesús i Maria, es juga el partit Sant Jaume d'Enveja al Canà B, un dels partits pendents que hi havia d'aquesta categoria. D'altra banda, el Camarles juga, si no recordo malament, el dia 28-29, que és el cap de setmana d'aquí 15 dies, igual que també ho farà el Flix. Tenim, recordin, aquell Camarles-Flix, que es jugarà el dissabte dia 28, diumenge 29, aquest cap de setmana, l'últim cap de setmana de l'any 2013. Bé, doncs, seguim avançant amb més partits, anem a parlar del derbi de la Terra Alta, Vilalba Batea.
Futbol Club Vilalba. Club de Futbol Batea.
De seguida en parlem, abans però escoltem els tècnics. José Luis Polei, entrenador del Vilalba.
Bueno, per al Villalba una derrota dolorosa, ja que, bueno, estem a la part de la classificació que estem, tots els punts ens fan falta, però per l'altra part, bueno, Villalba en 6 baixes, ja que hi havia dos jugadors a la banqueta que no podien jugar, i bueno, l'actitud dels jugadors del Villar avui és superbé, la gent que ha jugat, molta intensitat, el mateix crec que ha sigut mereixedor de guanyar, ja han tingut totes les ocasions del partit, però bueno, jo particularment l'actuació del Villalba ha ficat intensitat, ha manat, sis baixes, bueno, que s'han notat molt, però bueno, hem apretat, hem jugat, hem ficat intensitat, però bueno, ocasions no hem creat com per a guanyar el partit. Però continuo dient que, bueno, som molt content de l'actitud dels jugadors i bueno, a seguir lluitant per a sortir del pou.
Joan Vallès, tècnic del Batea.
Pues un partit en un Villalba una mica més, també mermat de jugadors, molt voluntariós, i bueno, nosaltres pues, intentant adaptar-se al camp de terra que no ens és massa habitual, però bueno, a poc a poc hem anat posant, hem començat a ir bastant fort, nosaltres anar a aguantar la primera esvenzida del primer quart d'hora, i a partir d'aquí pues, jo penso que nosaltres pues, hem començat a imposar, hem començat a estar més coordinat i més ben posats al camp, i bueno, pues, després també pues, hem aprofitat la primera, hem tingut un parell d'ocasions prèvies d'un parell de l'Agustí, i bueno, una jugada d'un sac, Enric la fa una prolongació i Cristian pues, se queda davant del seu porter i aconseguir l'1-0. En això ens han anat a la mitja part, i a la segona part, pues, bueno, pues, una mica la continuïtat aquesta, pues, ells han intentat també posar una mica davantar línies, i nosaltres pues, els canvis, els canvis de refres, pues, també ens han ajudat pues, per a tindre pues, més oxigen, i després pues, sí que la segona part, una vegada només començar a criticar fer el segon, una jugada una mica individual, personal, i en el segon gol pues, el partit se posava de cara, i bueno, a les acaballes del partit sí que ells han pogut ampliar el marcador, ells no ens han inquietat massa.
Bé, doncs, eren les declaracions dels tècnics després d'aquest derbi entre el Villalba i el Batea. Genís, explica'ns.
Villalba 0, Batea 2, victòria del Batea al derbi de la Terra Alta d'aquest cap de setmana. El partit es disputava sota una intensa boira que dificultava moltíssim la pràctica del futbol. El Villalba, amb força baixes, començava el partit amb molta intensitat i plantava cara al Batea, un dels equips més en forma de la categoria. I precisament un dels millors jugadors d'aquesta categoria, Cristian, seria l'encarregat d'anotar el primer de la tarda al minut 29, que materialitzava el domini del Batea fins al moment. El Villalba ho intentava després del gol, però no creava moltes ocasions. Ja a la segona part, el Batea tornava a agafar el control de la pilota i ràpidament sentenciava el partit amb un altre gol de Cristian, després d'una bona jugada personal. Malgrat el gol, el Villalba seguiria mostrant-se seriós al terreny de joc i aguantava tota la segona part sense rebre cap gol més, davant un Batea que afluixaria una mica el ritme de cara a final de partit. En la victòria, el Batea segueix a la zona alta de la taula i és tercer amb 28 punts, a 2 del Deltebre, mentre que el Villalba segueix en zona de descens amb 11 punts. La setmana que ve, Batea Aldeana i la Senya Villalba.
Bé, cal recordar que el partit entre el Villalba i el Batea ha estat a punt de suspendre's, perquè tal com deia el Genís a l'inici de la crònica, hi havia una intensa boira que dificultava, la veritat, la visibilitat.
Sí, de fet, me comentava Pol ell que ja a la segona part ell no veia la porteria, sí. Que allí s'hi passava bueno, una batalla campal i ell tranquil, saps?
Sí, sí, no? Inclús Joan Vallès, en aquest aspecte, per part del tècnic del Batea, ha dit que el segon gol no l'ha vist perquè estava al córner contrari i que realment no ha vist massa bé el gol, no? És a dir que...
Realment és un fenomen estrany perquè la boira no acostuma a passar, però quan passa és sí. Tremendo. Perquè...
L'àrbitre deu ser...
Bueno, l'àrbitre encara, perquè pot estar... Si corre i està bé físicament, si pot estar...
Va seguint el joc,
sí, però... Si tu jugues d'extrem dret, vull dir, et ve un centre de la part esquerra, lo veus quan lo tens a metres.
O, per exemple, veure si la pilota ha traspassat la línia i ara ha sortit fora o no, és complicat. Sí, complicat. Quan ja és complicat veure-ho, quan fa sol, doncs pues, quan hi ha boira, ja ni te digo. I sobretot si la pilota va per l'aire... Veure la pilota blanca també és una feina complicada. No obstant,
pilota estalonges a partir de
sí.
Libèria.
No obstant, sí que és veritat que el Villalba volia suspendre el partit, a més, comptant que tenia importants baixes, ho deia Polella a l'enlínia, tenien fins a 6 baixes importants per al derbi contra el Batea. Ells apostaven per suspendre el partit, suposo que per les baixes també, però també per la poca visibilitat que hi havia, sabent a més que a Villalba no hi ha llum i que, per tant, per això també es juga el partit a les 3 de la tarda a l'hivern, perquè al no haver llum, però bé, fent boira és igual jugar a les 3 que jugar a les 12, no? És a dir, que si no hi ha llum. I mentrestant el Batea sí que apostava per a jugar el partit, aprofitar el viatge, també sabent que tenien els seus rivals 6 baixes importants, i finalment ha estat l'àrbit que ha decidit que es jugués el partit. És a dir, un equip volia suspendre'l, l'altre volia jugar-lo, finalment l'àrbit ha dit de jugar-lo, i així ha estat al final victòria per al Batea, que continua encadenant victòries. És la segona victòria consecutiva del Batea, que situa tercer amb 28 punts, està a 4 del líder el Camarles, per tant gran temporada també del Batea.
Sí, sí.
Seguim avançant.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Corbera 1, Camarles 2, partit força igualat amb un resultat un tant injust pel conjunt local, que ha tingut molt bons moments per a poder derrotar el líder, el Camarles. L'enfrontament començava molt de cara pels interessos locals, ja que Juanfran, la nova incorporació al Corbera, tornava a destacar fent el primer del partit amb un bon xut a bote pronto. Després de fer el primer, el Corbera seguia gaudint d'uns bons minuts de joc en els quals hagués pogut ampliar el marcador. El Camarles, però, despertaria aviat i es posava les piles per igualar el partit. Ho feia al minut 28 amb un gol de Marc Prades, en el qual el pitxichi de la categoria aprofitava una centrada lateral per fer l'1-1. Amb l'empat, tots dos equips seguien buscant el gol i la jugada polèmica arribava al minut 37, quan Marc Prades transformava un penal xiulat per l'àrbitre molt dubtós i molt protestat pels jugadors locals. Ja a la segona part, els jugadors de Jordi Roca sabrien sobreposar el cop encaixat després del penal i es feien amb el domini del joc. Malgrat això, els locals no sabien materialitzar les ocasions de gol per a fer l'empat. Ja sigui per la falta d'encert o per la manca de sort, el Corbera torna a encaixar una derrota i s'haurà de refer la setmana que ve al difícil camp de l'Ulldecona.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Del Tebre 3, Horta 0, derrota merescuda de l'Horta, que veia com el del Tebre, un equip que aspira a l'ascens, desmuntava el joc dels homes de Jordi Vidillet i els superava clarament per un 3-0. Durant els primers minuts, el del Tebre tindria el domini del joc, però l'Horta aconseguia que el conjunt local no arribés en claritat a la porteria del de Terra Alta. L'Horta aconseguia mantenir l'empat a 0 durant tota la primera part i durant bona part de la segona, però el del Tebre finalment veuria recompensada la seva superioritat amb el primer gol del partit. El marcava de la Torre al 64. A partir d'aquí, els locals es creixien i aprofitaven que l'Horta no tenia el dia per a sentenciar mitjançant els gols de Sergi i David. La setmana que ve, l'Horta tindrà l'oportunitat de refer-se a casa contra el Remolins Vitembe.
Club de Futbol Pinell.
La Sénia 4, Pinell 0. Resultat força enganyós amb la derrota del Pinell a domicili al camp de la Sénia. Els del Montsià començaven el partit força enxufats marcant el primer gol al minut 22. Però el Pinell no es despenjava i seguia plantant cara a la Sénia, que proposava un bon futbol però no arribava amb claretat a l'àrea dels de la Terra Alta. Els homes de Xavi Marrodan afrontaven el segon temps amb la mateixa intensitat, convençuts que el gol de l'empat arribaria en qualsevol moment. El domini i les ocasions estaven sent favorables als visitants quan la Sénia reaccionava i anotava el 2-0 al minut 78 mitjançant Javier. A partir d'aquí, els pinellans avançaven les línies i veien com encaixaven el 3-0 i el 4-0 en els darrers minuts. Massa càstig pel Pinell després del gran treball durant tota la, bueno, pràcticament tot el partit. La setmana que ve, Pinell, Sant Jaume d'Enveja.
Bé, doncs fins aquí la resta dels partits dels equips de casa nostra en aquesta jornada número 14. Repassem, però, la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Santa Bàrbara 2, Ametlla de Mar 0. El Santa Bàrbara ha estat el vencedor del duel contra l'Ametlla de Mar. Els del Montsià han obert la llauna poc abans del descans amb un gol de Pau Josep Tomàs i Carlos Gilabert faria el 2-0 definitiu al minut 50, que situa els planers a la 14a posició de la taula i en zona perillosa a l'Ametlla de Mar. Alcanar B 3, Ulldecona 1. El filial de l'Alcanar ha sumat els 3 punts que li donen possibilitats de sortir de la zona de perill després de superar l'Ulldecona amb un resultat final de 3-1. Els calareus han signat un 3-0 al 67 i el conjunt faldut ha marcat el gol de l'honor insuficient al 69 a través de Santi Sancho. I Remolins Vitembe 1, Sant Jaume 3. El Sant Jaume retroba amb la victòria després de 5 jornades i ho va fer ahir al camp del filial del Remolins Vitem, el cué de la taula de tercera. Tot i que Utman va igualar un gol inicial dels visitants al minut 12, el Sant Jaume va mostrar-se superior i va fer 2 gols més, tots 2 per part de Robert López Aguilar, als minuts 49 i 67 de partit.
I fins aquí la resta de la jornada al grup 1 de la tercera catalana. Anem ja cap al grup 2, resultats i classificacions.
Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem ja el grup segon de la tercera catalana, jornada número 14, també amb l'Hospitalet de l'Infant 2, Les Borges del Camp 0.
Falset 1, Escola La Pastoreta 3.
Salou 1, Unió Astorga 2.
Racing, Club de Futbol Bonavista 4, Espanya Canonja 2.
Montbrió 1, Alhambra de Reus 1.
Cambrils United 1, Alcover 0.
Campclar 3, Bonavista 2.
Salauris Futbol Club 2, Escola Sant Pere i Sant Pau 2.
I Vilaseca B 1, Maspellicer 2. Ara mateix el Campclar se situa líder de la classificació, continua sent un més ben dit, amb 35 punts. El segueix el Vilaseca, segon amb 28, els mateixos que l'Hospitalet de l'Infant i l'Espanya Canonja. també en té 26 en aquest cas, el Cambridge United 25 per al Bonavista, i el Falset Esportiu el trobem a la 12a posició amb 18 punts després de perdre aquesta setmana davant de la Pastoreta, tal com es explicava la Judit fa un moment. En zona de descens, 11 punts per al Salauris, 8 per al Sant Pere i Sant Pau, i tanca amb 5 la classificació les Borges del Camp. Bé, doncs, parlem d'aquesta derrota del Falset.
Falset Esportiu.
Com dèiem, derrota del Falset ahir dissabte 1 a 3 a casa davant de la Pastoreta. Jordi Perelló, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, doncs, nova derrota del Falset, en aquest cas per 1 gol a 3, ja és la quarta derrota consecutiva del Falset Esportiu.
Correcte, és la quarta derrota de l'equip de la capital del Priorat, de l'equip que entrena Josep Maria Montró. Per què són quasi derrotes? Potser, a veure, quan la pilota entra tot és molt bonic, però quan la pilota no entra, es creen ocasions i no entra, tot és molt, molt dolent. Això és el món del futbol. Per què potser al principi de temporada parlàvem d'un Falset fins i tot que podia aspirar a ser segon o tercer a la classificació, tal com anaven a la cinquena o sisena jornada? Per què el Falset Esportiu ara està a 6 punts dels jocs de descens? És complicat. A veure, l'equip potser ha baixat amb el seu rendiment i aquests darrers partits doncs ha perdut les quatre darreres derrotes, tot i que ahir podíem aduir potser a l'arbitratge del col·legiat del partit d'ahir, del senyor Marc Miró, que va ser un arbitratge una mica anticasolà. És complicat, tal com dèiem, i l'equip continua sent el mateix. Tampoc era tan bo a començament de temporada, com és, tampoc és tan dolent el Falset Esportiu com està aquests darrers quatre derrotes. El partit que podem dir, la primera part podem dir que va ser una domini alter, tot i així, l'equip de la capital del Baix Camp, la Pastoreta, s'avançava ràpidament. Al 0-1, als 9 minuts, el feia Joan Mor, i al 0-2, Jordi Alba, als 24. I en 24 minuts, lògicament, és complicat remuntar un partit. Un partit d'una primera part que podíem qualificar de bastant igualada. Tot i així, Antoni Enciso feia l'1-2 pel Falset Esportiu als 31 d'aquesta primera part, i així acabava aquests primers 45 minuts. Potser el resultat més lògic hauria sigut d'un empat a 1, potser, o d'un 2-2. Si més no, però l'equip de Baix Camp s'emportava el gat a l'aigua a aquests primers 45 minuts d'aquest encontre. A la segona, el Falset que ho intentava, però l'equip reusenc de la Pastoreta i el contraatac feia l'1-3 i s'intensava l'encontre un quart abans que acabés el partit. Álvarez feia l'1-3 per l'equip del Baix Camp. I s'intensava d'aquesta manera aquesta derrota d'ahir del nou Domènec Aragonès, que tal com dèiem, és la quarta derrota consecutiva de l'equip de la capital del Priorat. Remarcar que als 10 minuts per a manca de l'encontre era expulsat el Falset David Terreu i va protestar l'entrenador del Falset Esportiu, Josep Maria Montró, a una pica baralla. Un Falset, doncs, que després d'aquesta derrota, hores d'ara és el 12è classificat amb 18 punts. Sí que està a 6 punts dels jocs de descens, però aquesta quarta derrota podria començar, jo crec que una mica, a preocupar. Si més no, perquè el proper partit, els falsetans desitgen un dels terrenys més complicats de la categoria, el terreny de l'Hospitalet. El proper dissabte, a les 4 de la tarda, Hospitalet, Falset Esportiu. Veurem si es trenca la ratxa d'aquestes 4 derrotes i podem parlar d'un Falset que va tirant amunt per 7-7.
Bé, doncs el Falset que la propera setmana es desplaça a l'Arenal, al camp de l'Hospitalet de l'Infant, on allí juga el Tini, no? Juga a l'Hospitalet de l'Infant.
Tenia un esguins, però l'últim que vaig veure.
I Cabassés també hi juga allí.
I no sé si ja deu estar recuperat, però així és un crack, Tini. Una abraçada des d'aquí.
Molt bé, doncs molt de sort també per al Falset Esportiu la propera setmana al camp de l'Hospitalet, un dels equips capdavanters d'aquesta classificació. Jordi Perelló, gràcies. Fins la propera.
Fins la propera. Veurem si diem adeu aquest espai de derrotes.
A veure. Que vagi bé. Adeu. Era el Jordi Perelló, que ens explicava i ens donava l'última hora del Falset Esportiu després d'aquesta derrota ahir a casa davant de la Pastoreta per 1-3. Bé, abans de finiquitar ja la tercera catalana, Rubén, suposo que el grup 1 potser el segueixes més que el grup 2 en aquest aspecte. Com veus els equips de casa nostra? Olímpic, Moranova, Vidalba, Batea, Pinell, Horta...
Pues home,
Corbera,
un poco de todo, ¿no?
El Corbera tens algo
sí, sí, més,
d'apreci.
Més apreci, sí. Vull dir, els anys que vaig passar jo el Corbera va ser bueno, molt importants, no?
Quants vas estar?
Vaig estar 4 anys.
4 anys.
4 anys assolint l'ascens de la tercera regional a la segona, llavors. Mm-hmm. I la veritat que he estat, bueno, els 4 anys que vaig estar va estar molt, molt bé, molt bé, i fent moltes amistats que avui en dia, gràcies a Déu, encara continuen. Mm-hmm. Home, lo que són els equips, lo que t'he dit, un poco de todo, no? Però bueno, queda molta lliga i on realment s'ha de veure les classificacions dels equips i tal com són és a final de temporada, que és on realment marcarà l'objectiu de cada equip.
Mm-hmm. Molt bé, doncs és la valoració de Rubén Viudez sobre aquesta tercera catalana. Abans d'anar a la publicitat, Judit, fem un repàs també a la pregunta de la jornada que estem formulant aquesta nit aquí a Dins l'Estadi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'Estadi. La pregunta de la jornada a Dins l'Estadi.
La pregunta... Preguntàvem quin creieu que hauria de ser l'objectiu del filial de l'Escó aquesta temporada. Hem tingut dues respostes. S'han afegit Jordi García Vallès, hauria de ser pujar de categoria, ja que té equip suficient per aconseguir-ho. I Valero Monté mos diu assolir l'ascens. Clar, bé, doncs, contundent.
Sí, sí, tots hi sumen, en aquest ascens de categoria, que hauria de ser l'objectiu principal d'un Escó B, que no obstant està un pèl lluny d'aquestes posicions d'ascens. No obstant, però... Si us sembla, anem a la publicitat i tornem de seguida parlant de l'Escó B i també dels equips de casa nostra a la quarta catalana. Són ara mateix les 11 i 15 minuts. Escolten Dins l'Estadi.
Cadena SER.
Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. A Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització. Analítica ràpida i quiròfan equipat. Raigs X. Vacunacions. Xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105. Baixos. 977 40 16 57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda, en plata, amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Lit, aquestes dates, el nostre regal, ens agradaria embolicar-lo en paper d'esperança, amb un enorme llaç de solidaritat per tots. Des de la cadena SER, bones festes.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45-92.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 11 i 20 minuts, encetem ja la recta final del programa d'aquest diumenge 15 de desembre a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, moment d'encetar ja l'apartat de la Quarta Catalana.
Dins l'estadi, Quarta Catalana. Quarta Catalana.
I ràpidament fem un repàs al que ens ha anat de ser aquesta jornada número 14.
Resultats i classificació.
Grup 20, jornada número 14, la Quarta Catalana. Sant Jaume d'Enveja B, 0. Arnes, 5.
La Galera, 1. La Cava, B, 2.
Tivenys, 0. Cambredó, 0.
Ebrescola, 0. Roquetenc, B, 4.
Ginestà, 6. Benissanet, 0.
Jesús Catalònia, B, 2. Xerta, 1.
Godall, 7. Jesús i Maria, B, 0.
I Escobe, 5. Els Montells, 0.
Ha descansat aquesta setmana el Bot. Continua com a líder intractable el Godall amb 39 punts, seguit del Campredó amb 27, i el Tivenys es situa tercer amb 25 punts, robant-li aquesta posició al Benissanet després de la golejada aquesta tarda al camp del Ginestà. Ara mateix, doncs, Godall, Campredó i Tivenys ocupen llocs d'ascens de categoria. El Benissanet, pel qual a veure, es queda de moment fora amb 25 punts, tot i que té els mateixos punts que el Tivenys. La veritat és que està molt apretada aquesta part alta de la classificació. El Roquetenc B es situa cinquè amb 23 punts, els mateixos punts que precisament que el Jesús Catalònia B. El Ginestà, després d'aquesta victòria aquesta tarda, es situa setè amb 22 punts. Torna a enganxar-se al carro els homes d'Àngel Guiu, que a més tenen un partit encara pendent, per tant, continuen amb la pugna. L'Arnes és vuitè amb 21 punts, i l'Escobe, que precisament preguntàvem si l'ascens hauria de ser aquest objectiu del filial de l'Escó, doncs ocupa la onzena posició amb 16 punts, un pèl ja despenjats de les posicions importants d'aquesta classificació. El Bot ocupa la 14a posició amb 11 punts, 10 per al Xerta, 5 per als Montells, i tanca amb un el Sant Jaume d'Enveja B. Bé, doncs, si us sembla, comencem parlant del derbi de la Ribera d'Ebre, que sens dubte copsava aquesta jornada número 14 al grup 20 de la Quarta Catalana. Era el partit entre el Ginestà i el Benissanet. Allí ha estat la Judit. Anem a explicar-vos tot el que ha donat de si aquest derbi.
Club Esportiu Ginestà. Club Esportiu Benissanet.
De seguida us expliquem. Abans, però, hem d'escoltar les declaracions dels tècnics. Comencem per Àngel Guiu, entrenador del Ginestà.
Bueno, un partit avui hem jugat contra el Benissanet, un equip que ens porta 6 punts pel damunt nostre, i avui sabíem que una victòria davant del Benissanet aquí a casa nostra eren 6 punts per nosaltres. Eren els 3 que nosaltres sumàvem i 3 que ells no sumaven perquè no es distanciessin de nosaltres, no? Nosaltres al minut 15 em penso que era, ens hem quedat amb un home menys perquè per una entrada del central al davanter del Benissanet, i bueno, aquí doncs hem jugat a remol, bueno, a remol no, hem jugat tot el partit amb 10 homes, però amb 10 homes que pensava que el Benissanet potser es ficaria més a l'atac i tot això. Ha hagut un moment d'incertesa per part de nosaltres arreu de l'expulsió, perquè s'ha hagut de modificar totes les línies, però bueno, nos hem crescut, hem començat a jugar a futbol com és acostum aquí a casa nostra, que no deixem que cap equip contrari doncs pugui jugar al futbol. Ells han començat a xutar moltes pilotes llargues i tot això, i a nosaltres això ens favoreix, no? Crec que és, bueno, el resultat sí que són 6-0, però vull dir que no és avoltat amb l'aspecte que hem dominat des de principi a fi amb 10 homes. I jo opino que si potser el Benissanet s'hagués dedicat potser una mica més a tocar i a jugar a futbol, potser ens hagués portat més problemes, però voler jugar molt en pilota directa en altres, ja ho torno a dir, ens beneficia. A part d'això, doncs, bueno, molt un agraïment aquí als jugadors que hem fet amb 10 homes tot el partit, i bueno, i molt content perquè bueno, tornem a estar allí amb aquella lluita que ens porta ferrissada pels caps davanters. Suposo que la gent ve i s'ho passa bé, i és una, torno a fer una crida que la gent pugi al municipal de Ginestà a veure un gran Ginestà.
Escoltem ara el tècnic del Benissanet, Jordi Barrufet.
Ho hem tingut bastant de cara, hem tingut la primera part que hem tingut ocasions, però ells cada vegada que no arribaven al contraatac no es feien gol, i no hem sabut parar això, i bueno, evidentment el marcador ja marca, ja diu el que ha passat al camp. Ens han fet 6 o 7 contraatacs i cada vegada que han arribat ens han marcat gol. Nosaltres no hem pogut parar això, i ha sigut un mal partit per la nostra part. Hem tingut uns 20 minuts que hem pogut fer un o dos gols nosaltres, que ens haguessin ficat al dins del partit, i llavors sí que potser haguessin tingut les nostres opcions, però també ells cada vegada que ens arribaven a gol hem sortit a la segona part intentant canviar algunes coses, però els dos primers contraatacs ens han tornat a marcar, i semblava que, bueno, que avui no era el nostre dia, com així ho refereix el marcador. No res, seguir treballant i oblidar el més aviat possible aquesta derrota. Nosaltres no tenim cap pressió de cap tipus, ens trobem a la zona alta i seguirem lluitant. Nosaltres que es veu que quan perdem de veritat, no, no anem a mitges.
Bé, doncs, déu-n'hi-do, i déu-n'hi-do la derrota voltada a aquestes declaracions.
M'ha agradat molt el final, eh?
Sí, Jordi Barrufet, eh? Sí, sí. Si es perd, se perd bé, no?
No sé, que perd, ja.
Allò ajustat no serveix de res.
Allò de l'últim sospir de partit, sí, sí, sí. Rubén, que tu ja ho saps, vaja, això vaja. No, eh?
És un crac, Barrufet és un crac.
Si s'ha de perdre, val més perdre 6-0 que no pas patir al final i tal, no?
I ja estic pensant que lo de la banda sonora de fondo, Judit, que ja comença a ser...
Sí,
ja això. Sigui cosa teva, ja. Ja...
Ho estic demanant, però no m'escolten.
Estàs demanant que t'ho
diguin. Sí, jo crec que sí.
No, estic demanant que apaguin els altaveus, però no hi ha manera, no hi ha manera. Jo què vols que digui?
Carlinhos Brown.
Posa'm el Carlinhos Brown una miqueta aquí.
Bé, doncs, bon partit, Judit. A més, una ginesterola com tu, tu has tingut passada mare de bé, tot i això,
no, amb molt
de fred.
Molt fred. Anava amb la manta al coll, però tal qual, eh?
La batamanta. Portava la batamanta.
Anava amb la manta damunt, allò, la jaqueta, els guants, gorro, i la manta al damunt. I em deia, en vas, però bueno, és igual.
Bé, doncs, explica'ns.
Bé, victòria contra pronòstic del Ginestar a casa amb la visita del Benissanet en el derbi de quarta, que ha acabat amb un marcador de 6-0. Ben aviat s'ha avançat el Ginestar al minut 2, quan Font ha aprofitat una bona assistència de l'Àlex Blader per fer pujar el primer. A partir d'aquí s'ha vist un partit més igualat entre tots dos conjunts, amb un cert domini dels homes de Jordi Barrufet, que apretaven dins l'àrea del Ginestar, però que la defensa local evitava canvis amb molt d'encert. Al minut 24 el Ginestar s'ha quedat amb 10 homes després de l'expulsió de Khalid per roja directa, després d'una falta fora l'àrea. L'encarregat de llançar-la era Micus, però topava amb la barrera. 4 minuts després, arribava el segon del Ginestar, una gran assistència de l'Àlex Blader, que li posava en safata a Bernat per establir el 2-0. Fins al descans, gran domini del Ginestar, tot i la inferioritat numèrica, fet que ha seguit a la segona part amb monòleg del conjunt local. Al 49, l'Àlex Blader faria el seu gol després d'una gran jugada des del mig del camp, que ell mateix arribaria a la porteria per fer el 3-0. Només 3 minuts després d'una gran passada de Bernat, Font faria el seu segon gol particular, se la col·locava i amb molta serenitat superava el porter visitant amb un bon llançament per la dreta de la porteria. I al 59, de nou Font, amb hat-trick, rebia una gran assistència de l'Àlex Domènech per rematar i fer pujar el 5-0. I finalment, al 66, Bernat faria el seu doblet de la tarda després de rematar en dues ocasions a porteria, en què la primera era refusada per un defensa. Tot i el 6-0, el marcador, el Ginestar continua tenint clares ocasions fins al final, davant un Benissanet que ho intentava però que només ha aconseguit l'expulsió per roja directa de Micus al 88. La setmana vinent el Ginestar es desplaçarà al camp del Roquetanc B i el Benissanet rebrà la visita del Catalonia B. Bé, i al final del partit un dels protagonistes ha estat Joan Font i hem pogut parlar amb ell i ens ha mostrat una mica la percepció que ha tingut del partit i també doncs, bueno, aquest hat-trick que ha fet ell. Bé, estem amb Font, avui ha fet 3 gols, un hat-trick en este derbi Ginestar Benissanet. Suposo que no t'esperaves, bueno, a part dels 3 gols, potser este resultat de 6-0.
No, la veritat que no, el Benissanet venia com a tercer, venia molt, molt fort i hem sabut respondre...
Molt bé, no?
Sí, sí. Ens han apretat durant 15-20 minuts, però hem sabut respondre i ser superiors a ells, bastant superiors.
A la segona part, clarament superiors, com deies tu, ja ha sigut ja quan heu trobat la comoditat al terreny de joc i 4 gols més, de fet.
Sí, sí, la veritat que sí, estem molt bé, aquí a casa molt bé, no falta jugar bé fora de casa, que és el que tenim pendent, però molt bé, som un bon grup, una bona pinya i amb ganes.
És el millor partit que has fet aquesta temporada, de Font?
Trobo que no. Trobo que el Camp de l'Arnes. Vam jugar molt bé tots.
Havies d'estar al Camp de l'Arnes, Judit.
Mira.
Has anat d'enteradilla, eh? Ai,
ha fet un hat-trick, però jo què sé, doncs, podria estar satisfet. Jo trobo que ha jugat molt bé.
Hat-trick, home, no està gens malament,
sí,
eh?
No sé.
I 2 gols més de Bernat, que us comentaves abans, que també ha fet un partit genial, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Molt bé, doncs...
I l'Àlex sempre, també, l'Àlex, tant els Blader com Domènech, els dos Àlex.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs el Ginestar continua en aquest camí a tercera i cada cop més a prop del seu objectiu, eh?
Sí, aquí poc tren d'intòpic, ja. I a tercera. Sí.
Tot tren.
Mm-hmm. Bueno, prou.
Bé, doncs...
Parlem de l'Ascó, va.
Sí, parlem del filial de l'Ascó, perquè teníem avui el Rubén Viudez i hem de parlar també d'aquesta golejada. No ha arribat al 6, però quasi, quasi.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, victòria de l'Ascó contundent per 5 gols a 0 contra els Montells, el penúltim classificat d'aquesta classificació. Un Ascó bé que, sens dubte, està marcat per aquesta irregularitat, eh? Sens dubte, en les últimes 5 jornades, dues derrotes, dos empats i una victòria, que és la que precisament s'ha aconseguit avui, Rubén, davant dels Montells.
Pues sí, a veure, quan han començat avui el partit, com ens va dir el vestidor, està parlant amb els xavals i els he dit que era un partit... una mica com el típic partit trampa, no? Mirant la classificació de l'equip contrari, de l'equip, dels gols que portaven a favor i tot, i tenia una mica de por al relaxament de l'equip. Però bueno, la primera part, la veritat és que ens ha costat ficar-nos dins el partit, perquè bueno, ens hem contagiat en el joc d'ells, un joc molt directe que nosaltres no estem acostumats, i bueno, aquesta gent pues, anaven apretant, però apretant fins al mig del camp, d'allí no passaven. I llavors, bueno, està el primer gol que ha marcat l'Albert Troiano.
A minut 37 de la primera part.
Sí, ha marcat i a partir d'aquí han fet moments de futbol que els veiem per allà on els podíem trencar, però bueno, ha sigut la mateixa tònica. Vull dir, portàvem enganxat el típic d'estos partits, no? De que te contagies del joc del rival i te costa desfer-te d'ell. I, bueno, ja la segona part...
A la mitja part 1-0, no?
Sí, sí, 1-0. 1-0 sí que és veritat que...
5-0, a la mitja part, la veritat és que era només de 1-0, sí, sí, no, amb oportunitats, però...
No, no, la veritat que era un... La primera part ha sigut una part, què te dic, rarota, no? Per part nostra, perquè el joc que hem creat, la manera que jugàvem, veiem que no estàvem fent el joc que nosaltres estem acostumats. Sí que és veritat que només començarà el partit, tant Troi com l'Enric han tingut diverses xuts a porteria que el porter els ha aturat, però bueno, la primera part justa 1-0.
Bé, doncs anem ja cap a la segona part, Rubén, on han començat arribant els gols i la veritat és que el 2-0 ja ha començat a encarrilar el marcador definitiu i ha arribat ben aviat al primer minut de la represa.
Sí, jo crec que per mi ha sigut el que ha trencat el partit. No li hem donat opció al Montells de que pogués intentar res. En seguida li han fet el 2-0 a través de l'Enric. I bueno, després ja pues, no podien. Vull dir, nosaltres els hem embotellat, els hem tancat. Hem dedicat a jugar després la segona part. Ja ha sigut molt diferent de la primera. Hem dedicat a jugar al futbol i han anat caient. Després l'entrada de l'Oriol també ens ha donat, ha revolucionat tot l'equip. I bueno, ha fet dos gols i ja les acaballes l'Albert Troiano ha fet el cinquè.
Impressionant l'entrada d'Oriol Viernes, perquè precisament entrava en el lloc d'Enric Serra, que havia estat l'autor del 2-0. Oriol Viernes entrava al terreny de joc al minut 62, al 66 pràcticament la primera pilota que tocava la transformava en gol, era el 3-0, i el mateix Oriol Viernes a la recta final del partit, al 83, feia el seu segon gol, era el 4-0, i ja com deies, Rubén, Albert Troiano al 88 posava el definitiu 5-0 al marcador.
Sí, sí, la veritat és que l'Oriol és un jugador que s'entrega molt. Ell quan està al camp s'abuida i treballa per l'equip i bueno, la veritat que avui ha sortit a la segona part i quan ha sortit se li ha vist en les ganes i en la il·lusió de que anava i bueno, en seguida s'ha trobat el gol.
Cal destacar que l'Oriol Viernes crec que la temporada passada la va tenir pràcticament en blanc, no va jugar, però és un tros de jugador que la veritat la quarta catalana segur que se li queda petita. Cal recordar que l'Oriol Viernes va formar part de l'equip de tercera divisió la temporada 2010-2011 amb Mauro Ràfnic a la banqueta, formava part d'aquell equip.
Sí, l'any passat bueno, va estar com molts de l'equip, van estar en blanc i la veritat de que pues, últimament m'està treballant molt bé per l'equip i s'està buidant de la primer moment fins a l'últim.
Rubén, l'Ascó B ja tenia antecedents anteriors, fa un parell de temporades ja es va voler arrencar l'equip, no va acabar de funcionar perquè al final de la temporada va dissoldre's aquell equip filial i enguany s'ha tornat a apostar per a un B per a donar sortida sobretot a la gent del futbol base que no té la possibilitat d'anar al primer equip i per a continuar sobretot també gent del poble que vagi jugant. Veus que enguany sí s'aposta definitivament per a un Ascó B que es consolidi i que al millor si aquest any no es pot aconseguir l'ascens provar-ho l'any vinent?
Sí, 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 rotundament. Vull dir, a part de que hi ha molts jugadors que l'any passat i fa dos anys inclús que no jugaven, enguany estan donant tot de si El que es va viure dos anys no puc dir, perquè no hi eren ells. El que sí puc dir que la il·lusió i l'entrega que tenen enguany és terrible. Vull dir,
és un projecte continuista.
Sí, sí, sí. I a més és que se'ls veu en ells mateixos, no? I parles amb ells, inclús sabem que els resultats no ens acompanyen, que el més fàcil seria llançar els braços i dir hasta aquí arribat, i això, veus que ells mateixos s'animen i no donen la temporada per acabada, i ells volen estar dalt, sigui com sigui. Mm-hmm.
I la veritat és que un dels temes que hauríem de comentar d'aquest escó, que jo crec que ja és un tema d'una altra galàxia, és això de que se li acaba d'inculcar als jugadors que els partits duren a vegades
100 minuts.
Més dels 90, és a dir, que no perdin la concentració a partir del minut 90, perquè al temps de descompte passen moltes coses, i sobretot a vosaltres, a l'Escobe, us han passat moltes de coses al temps de descompte aquesta primera volta que portem.
Pues, parlant així, mos han marxat 6 punts, així, no? Vull dir, són 3 partits que s'han allargat al 93, al 96, al 95... I dius, bueno, potser haurem d'allargar els entrenaments una horeta més per estar preparats,
no?
Per estar preparats. Sí, però bueno, circumstàncies, no? De que t'allarguen els partits, damunt tens la mala fortuna que a última hora per una falta, per un despiste, això te marquen i t'empaten el partit. Però bueno, és el món del futbol.
Bueno, potser per a començar a somiar amb alguna cosa més interessant l'escola aquesta temporada... Ara la veritat és que us heu despenjat una mica de la part alta de la classificació, però sí que és veritat que si engadeneu dos o tres victòries consecutives, altre cop us podeu tornar a situar a dalt i, qui sap, amb opcions, perquè hi ha 3 places per aconseguir aquest ascens. No sé, que la primera potser ja està un pèl decidida pel Godel, que s'ha escapat bastant és un clar candidat, està seguint els passos del Corbera l'any passat, però la veritat és que la segona i la tercera plaça estan totalment obertes.
Sí, no, a veure, realment mires i veus que estàs a 9 punts del segon. I a part, sabem que falta tota la segona part, tota la segona volta, no? I bueno, és el que diem, hem de fer és treballar, continuar treballant, creure en la il·lusió, creure que podem estar dalt, i si no s'arriba a l'ascens, almenys donar bona imatge, arribar el més amunt possible. Però bueno, de moment, tant en mi com els meus companys, l'Andreu Cano, que fa d'ajudant, el Javi Mesa, que és el delegat, i l'estem inculcant als jugadors de que quede molta lliga, que hem de lluitar fins al final, i llavors a final de temporada la classificació real mos dirà on hem d'estar.
Bé, i ja per acabar, Rubén, ho comentàvem al principi del programa, quan parlàvem del primer equip de l'Escó, l'objectiu almenys hauria de ser d'aquests jugadors del B, alguns que tinguin l'oportunitat de jugar al primer equip. No sé si de tant en tant et reuneixes amb l'entrenador del primer equip, amb el Miguel Rubio, per a dir-li, doncs mira, aquest jugador està en un bon moment, no sé si li podria donar l'oportunitat al primer equip... no sé com és aquestes sinergies que teniu.
Basem en la part de que són, per pujar al primer equip a tercera divisió han de ser sub-23. Vale. Vull dir, si mires en aquestes edats, a l'amateur hi ha ben poques jugadors, però bueno, sé tant per part de Miguel Ángel Rubio com d'Antoni Palau que estem molt a sobre, parlem molt i pues bueno, més o menys la forma de treballar, no diré que és la mateixa del primer equip, però se procura donar sempre la mateixa intensitat de treball, la mateixa forma per dir, pues bueno, si algun dia algú d'estos ha d'estar, que el canvi no sigui tan... En categoria serà molt àmplia, però almenys la forma de treballar veus que és la intenta ser la mateixa. Parlem, no és que féssim reunions d'això, ens veiem cada 3x3, coincidim moltes vegades els entrenaments, ells estan entrenant un camp, nosaltres a l'altre, i bueno, anem trampejant-ho.
És a dir, que una mica la línia d'entrenaments van pel mateix camí.
Sí, a veure, el que és la línia...
Guardant les distàncies, clar, d'una tercera divisió a una quarta catalana.
Per supost. El que és la banda de la preparació física, tant del futbol base com del quarta catalana, me la passa el Marc Segura, que és el preparador físic del primer equip, i les bases venen a ser moviments i tot del que fa el primer equip adaptat a la quarta catalana. I la línia de treball, en el que és tema intensitat i tot, doncs ve a ser tot el mateix.
Un entrenament de Miguel Rubio al del quarta catalana, potser els ofegarien, no?
Més d'un cau.
Potser no acabarien, no?
Inclusió mirant-lo,
Bé, doncs, hem parlat de l'actualitat de l'Escó B, no sé si vols afegir alguna cosa més, Rubén.
Bueno, no, només...
Segur que ens estan escoltant molts dels teus jugadors.
Sí, no, a veure... És que els jugadors ja ho saben, vull dir, ells mateixos és la il·lusió, no? I ho veus que tenen la il·lusió i les ganes i volen estar dalt i, bueno, lluitarem fins al final i al cap de la temporada veurem allà on hem arribat.
Molt bé, doncs, Rubén Viudez, entrenador de l'Ascove, que el tenim aquesta nit aquí a dins l'estadi, hem parlat de l'actualitat del filial de l'Ascó, que de moment, com dèiem, ocupa aquesta 11a posició amb 16 punts, un pèl lluny d'aquestes posicions d'ascens. Però bé, la veritat és que esteu a 9 punts de la tercera posició. Sí, tampoc sí. Sembla que estigui tan lluny, no? Quan encara estem a la jornada número 14, no hem acabat la primera volta, esteu a 9 punts de l'ascens i qui sap, la temporada és molt llarga i és el que comentava abans, no? Que si l'equip encadena 2 o 3 victòries consecutives, potser comença a creure-s'ho una mica més, no?
Sí, sí, sembla que estigui molt lluny, però, bueno, en principi és difícil, més bé en el camí que porten els equips de dalt, però bueno...
S'ha
d'intentar, sí, com sigui.
Molt bé, seguim avançant, parlem de més partits.
Arnes Club Esportiu.
Anem a parlar de l'Arnes, que també ha golejat aquesta jornada, 0-5.
Doncs si Sant Jaume d'Enveja B, 0, Arnes 5. Partit molt complet de l'equip de la Terra Alta, que superava el Sant Jaume d'Enveja B, cue de la taula per una voltat 0-5. Els visitants començaven la golejada ràpidament amb el gol de David Blanc al 24. L'Arnes va mostrar en tot moment la seva superioritat, malgrat que amb l'1-0 el partit no estava del tot tancat i no va ser fins la segona part quan va arribar la sentència. Al minut 63, Juan Aguilar feia el segon del partit i 2 minuts més tard anotava el seu segon gol i el tercer del partit. Amb el tercer gol el partit quedava pràcticament sentenciat, però encara quedaven els 2 gols definitius que acabaven de matar el partit per part dels visitants. Els anotaven Pachan al 75 i Roger Blanc al 85.
Pachan killer.
No para. És que la jornada gol és espectacular, Pachan.
Sí.
En la victòria, l'Arnes puja a la 8a posició amb 21 punts i la setmana que ve, Arnes Montells.
Molt bé, recordem que aquesta jornada descansava el vot, així que anem a fer un repàs a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb Tivenys 0, Campredó 0, partit sense gols ahir dissabte a Tivenys, on els locals van rebre la visita del Campredó. El conjunt local va tenir l'oportunitat d'avançar-se, però el porter del Campredó, Jordi, va aturar una pena màxima que va llençar Beltran. Aquest punt situa els tivenxans a la tercera plaça i manté el Campredó a la segona amb 27 punts. La Galera 1, la Cava B 2. El filial de la Cava s'ha emportat els 3 punts del camp de la Galera, que ha superat per 1-2. El conjunt cabero ha arrencat de la millor manera, marcant al minut 5. Tot i així, la Galera retallava distàncies al 38 i quan tot semblava que acabaria amb repartiment de punts, Manel Anyo de la Cava feia l'1-2 al minut 88. Ebrescola 0, Roquetenc B 4. El filial del Roquetenc es va desfer de l'Ebrescola i dissabte per un contundent 4-0. Un doblet d'Abde Samet als minuts 14 i 48 i un nou parell de gols per part d'Antonio Barberà a la recta final del partit no donarien opcions a l'Ebrescola, que es manté a la part mitja de la taula. Jesús Catalonia B 2, Xerta 1. El Catalonia s'ha emportat els 3 punts a casa després de superar el Xerta per 2-1. Els locals s'han posat per davant el 35 amb una diana d'Enric Sebastià i han ampliat l'avantatge al 43 amb un gol de Marc Díez. Martí Gisbert, del Xerta, ha escurçat distàncies per fer el 2-1 al 58, però no ha evitat el triomf del filial del Catalonia. I finalment, Godall 7, Jesús i Maria B 0. Una altra golejada de la jornada l'hem trobat al camp del líder, el Godall, que no ha tingut pietat del filial del Jesús i Maria, a qui ha superat per 7-0. Els encarregats de marcar els gols han estat Florín, Joan Zaragoza i Jaume Lletí, tots 3 amb un doblet, i sentenciaria Aleix Royo al 78.
Doncs fins aquí la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana. Cal destacar que el grup 24, el Porrera, ha perdut una jornada més, 0-7, davant del Vilafortuny, a fuet de casa. A la mitja part ja perdia per 0-4 i a la segona, hat-trick d'Albert, un jugador del Vilafortuny, que finiquitava aquest encontre al final per 0-7. I fins aquí el repàs a la quarta catalana. Ara sí, moment de fer un repàs al que han fet els nostres futbolistes ebrencs al món.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi, futbolistes ebrencs al món, perquè dins l'estadi també pensen ells. A dins l'estadi, el seguim de ben a prop.
Minuts i arribem a les 12. I és moment, com cada diumenge, de fer un repàs al que han fet els futbolistes avencs al món. Comencem parlant del València, que fa uns minuts ha acabat ja aquest partit. Atlètic de Madrid 3, València 0, amb victòria per als colchoneros, que segueixen amb el mateix ritme que el Barça, gràcies als dos gols de Diego Costa, un des de penal i un altre de Raúl García, que han remarcat aquests 3 punts, que es queden definitivament al Calderón. Oriol Romeu, per part del València, cal destacar que ha jugat tot el partit i ha vist una targeta groga als 11 minuts de partit. Recordin que el València juga el proper dijous a les 7 i mitja de la tarda contra el Nàstic, el partit de tornada dels 16ens de final de la Copa del Rei. Recordin, a l'anada 0-0. Mentrestant, el diumenge dia 22, a les 9 de la nit, el València rebrà a Mestalla al Reial Madrid. A més, Llevant 2, Elx 1, partit que es va jugar divendres per la nit i on dos gols de cap de Barral van servir per a que el Llevant remontés el partit contra l'Elx d'Edu Albacar. Els d'Escrivà van començar guanyant amb el gol de Sapunaru, però, tal com dèiem, els gols de Barral van donar la volta al partit. Recordin que la propera setmana l'Elx rebrà el Màlaga, un partit que també es jugarà en divendres a la nit. Jaén 2, Mallorca 1. El Real Jaén s'ha imposat per 2-1 al Mallorca aquesta tarda i s'allunya dels últims llocs de la classificació, amb una victòria basada, sens dubte, amb els 2 de la primera meitat i una mica de patiment també al final. El tortosí Víctor Curto ha jugat 73 minuts. Dijous toca Copa del Rei. Espanyol Jaén a les 7 i mitja. La pròxima jornada a la Liga Adelante serà diumenge a les 5 al camp de la Ponferradina. Anem ja a les Illes Britàniques. Norwich 1, Swansea 1. Empat a 1 del Swansea d'Àngel Rangel al camp del Norwich City en un partit que s'ha jugat avui a la 1 del migdia. Va avançar-se primer el conjunt galès a l'inici del partit gràcies al gol de Dyer, però els locals van empatar el descompte del primer temps. Àngel Rangel va jugar tot el partit. El de Sant Carles de la Ràpita tornava a l'equip després d'una petita lesió als bessons. Després d'aquest empat, el Swansea es manté a la desena posició amb 20 punts. El proper diumenge, a les 4 de la tarda, Swansea-Everton al Liberty Stadium. I per acabar, en Boro 0, Brighton 1, segona victòria consecutiva del Brighton de Bruno Saltó, que ahir va guanyar el camp de l'Emboro gràcies a un gol de Matthew Upson al minut 86, a 4 minuts del final. I és que amb aquesta victòria els blanquiblaus es situen ja a només 2 punts del playoff d'ascens de categoria a la Premier. El proper dissabte el Brighton juga a casa contra el Hudders. Fins aquí, futbolistes ebrencs al món d'aquest diumenge aquí a dins l'estadi. Anem ja a la crònica poliesportiva del cap de setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
I com sempre, amb Judit Bru.
Bé, comencem parlant de futbol sala i és que l'Escó de tercera divisió nacional va aconseguir un nou triomf a domicili a la pista del Balaguer per 1-5. A la Lliga de la Primera Catalana, exactament al grup 6, el Flix va aconseguir una gran victòria fora de casa contra l'Altafulla B per 4-5. D'altra banda, com que el Móra d'Ebre descansava aquesta jornada, ara estava pensant, dic, aquí hi ha algo. Va recuperar l'encontre corresponent a la jornada 6, on va caure per 0-2 a la pista del Morell. I també al grup 6, però a la segona catalana, el Gandesa es va emportar una gran victòria a casa per 4-3 contra la Pineda i empat del Móra a la nova domicili al camp de l'Ampolla amb un resultat final de 7-7. Per últim, el duel entre Roquetes i Riba-Roja va ser ajornat. I encara en futbol sala, la Lliga de Tercera Catalana, el grup 8, el Tivissa, va superar el Bimbodí per 4-3 i el Capçanes va caure per idèntic resultat de 4-3 contra el Catllà B. I seguint en futbol sala, però femení, a la Lliga de Primera Divisió, suspès l'encontre entre Tortosa, Ebre i Flix, i pel que fa a la segona divisió, el grup 4, l'Escó va imposar l'Ampolla per 1-2. Parlem ara d'handbol femení pel que fa a la Lliga Catalana. L'Escó, després de 9 jornades, ha viscut la primera derrota de la temporada a casa contra el Vilamajor, el segon classificat, amb un resultat final de 34-38. El conjunt esconenc trenca la imbatibilitat, però es manté líder de la taula amb 16 punts, seguit pel Vilamajor amb 13. Canviem de pilota i parlem de bàsquet, ja que el Móra d'Ebre ha tornat a perdre una nova jornada de Lliga a casa. Els morencs es van veure superats pel Manyanet B de Reus amb un resultat final de 57-74. Bé, i acabem amb el repàs de la Lliga de Futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre amb els següents resultats.
Del riu Ebre.
Avui vaig una mica així, ho sento, però entre la veu i tot.
Bon marre, avui va bon marre.
Sí. Ahir vam sortir. Això sí. Era,
no,
això era el que vol dir.
No. Jornada 9.
Massa festa.
Com dèiem, La Lliga de Futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre, jornada 9, Remolins Vítem 11, Sant Jaume d'Enveja 0, Gandesa 2, femení Tortosa Ebre 0, Olímpic de Móra d'Ebre 3, Santa Bàrbara 1, Ginestà 1, Alcanar 11, Arnes 4, La Cava 0 i Aldeana 1, Amposta 4.
I fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana que ens ha portat la Judit Bru. Minuts i arribem ja a les 12 de la nit, moment de dia adéu. Des de que no hi és Javi, això dura menys, eh? No sé
què passa, eh?
Sí, jo sí. Ho plantejaria. No diré, però...
APM.
Sou menys...
La viabilitat no continua, no? És important.
Tots tocaríem a més per cap. No vull dir res.
S'ho està planejant.
Ja encarinyo, eh? Ja.
Va, pobre, que està malalt. Escolteu.
No cridis tant al micro, que em distorsiona.
Però m'exalto.
Bé, doncs, senyores, senyors, nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, òbviament, hem de fer un repàs, l'últim repàs ja, a la pregunta de la jornada de dins l'estadi d'aquesta nit.
Tenim un petit canvi.
És important.
Una petita introducció. Bueno. L'Ernest Eiximeno ens pregunta a quina categoria està?
A la quarta catalana.
A la quarta catalana, així que t'he dit, sí. Al grup 20.
Molt bé. Aquí queda.
Llavors, que reflexioni, tenim una petita contestació de Javi Salvador.
Què dius?
Bueno, mos diu una paraula que comença per K i acaba per S, vale? No cal dir-la.
Cas, de taronja.
Sí, amb C-A i acaba amb N-S. Vull dir, és bastant fàcil d'entendre.
Que...
Javi, recupera, tranquil, que no passa res.
Però què diu? Ah, només diu això.
Sí.
Capçanes.
Capçal del llit.
Capçanes, pot dir capçanes, no?
Bé, doncs ja està, aquí està.
Ah, només diu això?
Sí,
ah,
vale. No, jo portava també.
Jo pensava que diria alguna cosa.
Un petit insult que no cal dir-lo.
Molt bé. Molt bé, doncs...
M'agrada perquè utilitzes el plural, saps? Vull dir...
Sí, no se refereix no només a un. És a dir, Judit,
està
que també dona per al·ludida.
Però la setmana que ve ja veureu. Vale.
Bueno, a veure si és veritat i ho veiem.
Sí,
perquè...
a veure si veiem.
Necessitem també... APM, eh? Recordin que Javi Salvador es va comprometre davant de tota aquesta audiència que ens segueix a dins l'estadi a que l'últim programa del 2013 almenys hi hauria un APM. És a dir, que esperem que compleixi la seva paraula. Rubén Viudez, ha estat un autèntic plaer tindre per dins l'estadi. Esperem que tu haguis passat la mar de bé també amb nosaltres i a seguir lluitant amb el filial de l'Escó i a veure si podem explicar més victòries del filial.
Bueno, en principi, donar-vos les gràcies a vosaltres. La veritat que ha estat molt a gust i, bueno, en el respecte a l'esportiu, pues seguirem treballant. Uh-huh. Seguirem treballant i sense perdre la il·lusió i les ganes.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Genís, Judit, fins la propera setmana. Recordin, el proper diumenge, dia... quin dia serà? 22, no? Sí. Diumenge, dia 22, a les 10 de la nit, últim programa del 2013. Espero que també vingui Xavi, que ja fa dues setmanes que no se passa per aquí. És a dir, que no estaria malament que també tornés algun dia o altre.
Sí, ja dormim uns quants punyals, Xavi.
Pobreta, però no està fiat allà. Està parlant aquí, jo li
sí, però home. Això és una mica la tornada de quan no vaig estar jo, que vaig escoltar el programa, i la veritat és que us em vau ficar una mica amb mi, realment, també.
És el que hi ha,
és que tu també, no.
Allí, que soso, no? Que soso quan dia la de futbolistes erencs al món. Que soso, que soso, Genís ho deia això.
Això s'estava amb micro tancat, això és que Xavi no tenia.
No, això que Xavi tenia...
Però tu també déu-n'hi-do, no? La venjança molt ràpida també, pim-pam.
Però la meva és piadosa, és bona, la meva és bona.
Sí.
Bueno, doncs ho deixem aquí, que tornem el diumenge que ve, a les 10 de la nit, últim programa del 2013. Com sempre, gràcies per la seva companyia i fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
Adéu.